Bon dia, són les dues.
Amb Mònica Folquet.
El govern admet que Catalunya no encararà la fase 1 del desconfinament de manera homogènia. Barcelona, capital, la regió metropolitana i molt probablement la Catalunya central no entrarien en la fase que arrenca dilluns vinent, ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, a TV3.
El que ens preocupa per Barcelona també ens preocupa per l'àrea metropolitana en general, és a dir, per aquesta àrea de metropolitana sud, metropolitana nord, quan parlem en termes generals, eh? Perquè molta població, amb una densitat molt gran en molts municipis, no només és veure quina incidència hi ha hagut en el territori, sinó quina és la tendència que està mantenint ara.
En tot cas, Catalunya no anirà homogèniament cap a la fase 11 dilluns. Segur que hi haurà diferències.
Segurament hi haurà diferències, sí.
La Generalitat ha de presentar demà al govern espanyol la seva proposta de desconfinament basada en regions sanitàries i Vergés ha reconegut que encara hi estan treballant. I qui també treballa per aclarir què passarà amb escoles i instituts el curs vinent és el Departament d'Educació, després que la ministra Isabel Celà hagi dit que mentre no hi hagi vacuna o tractament pel Covid-19, els centres hauran de funcionar a la meitat de la seva capacitat. S'estudia la possibilitat de combinar un curs telemàtic amb un de presencial i que els alumnes hi vagin per torns per evitar més de 15 estudiants per classe. La Generalitat planteja iniciar la preinscripció per via telemàtica l'11 de maig. I el segon mes de confinament per la pandèmia del coronavirus se salda amb 50.763 aturats més a Catalunya, cosa que situa la xifra total en més de 467.000 desocupats. És un 12% més que fa un mes i a més s'ha d'afegir tots els treballadors afectats per ERTOs, tal com assegura el secretari general de Treball, Josep Ginesta.
L'estimació que fem des del Departament de Treball és que almenys 809.730 persones es troben afectades en aquests moments en el nostre mercat de treball per la crisi sanitària i esperem que moltes d'elles, la majoria d'elles, siguin amb caràcter transitori i temporal i que a mesura que anem reactivant la nostra economia i el nostre mercat de treball, anem incorporant persones al mercat de treball.
Al conjunt de l'Estat, les llistes es van ampliar en 282.000 persones, un increment de gairebé un 8% respecte al març, i això fa que l'atur ja afecti de ple a més de 3,8 milions d'espanyols. Els esports, que és el més destacat del primer toc d'avui, Aleix Pariser, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. Doncs avui obrirem algunes carpetes del mercat de fitxatges del Barça, com per exemple la del davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, o també què passa amb els jugadors que el club té cedits. Buscarem l'última hora dels primers testos que ja han fet els equips de futbol de primera i segona divisió i també del possible retorn de la Bundesliga alemanya d'aquí a 10 dies. I hem d'escoltar Rufete, director esportiu de l'Espanyol, ha fet una roda de premsa telemàtica aquest matí, i també el tenista Rafa Nadal, que ha concedit una entrevista a La Vanguardia assegurant que serà molt difícil tornar a competir sense que hi hagi una cura pel coronavirus.
Pel que fa al temps, l'ambient es mantindrà d'estiu durant la tarda, amb moltes temperatures d'entre 25 i 30 graus o fins i tot per sobre a Ponent. Tot plegat amb sol, amb núvols prims i amb alguna gota al Pirineu.
A RAC 1 14:15. Les notícies en 30 minuts.
La Generalitat dona per fet que no totes les regions sanitàries passaran a la fase 1 dilluns que ve. Les tres que conformen Barcelona Capital i l'àrea metropolitana podrien esperar i la Catalunya Central és el punt de mira. El govern demà, com a molt tard, ha de lliurar al Ministeri de Sanitat la proposta pel desconfinament i de moment només n'han donat algunes pistes. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. El govern continua sense concretar la proposta que farà el Ministeri. La consellera, Alba Vergés, diu que encara hi estan treballant i que tenen en compte bàsicament dos paràmetres. Com evolució en els casos de coronavirus i també la mobilitat de la regió. I això fa complicat que les tres metropolitanes passin dilluns a la fase 1. I també posa en dubte que ho faci la Catalunya Central. Ho ha dit a TV3.
Que la tendència sigui a la baixa i la incidència de nous casos encara sigui alta, ens porta en els nostres diagrames de risc que tenim, doncs que encara no estem a la zona verda, ni a Barcelona ni a les àrees metropolitanes. I per tant, això ens faria doncs, analitzar amb molta prudència i potser no pel dia 11, però per una mica més endavant, ens podríem plantejar alguna cosa. Però ho hem de treballar bé.
Alba Vergés tampoc ha donat per fet que les fases de desconfinament s'apliquin tal com les va anunciar el govern espanyol. Assegura que els han donat marge per fer propostes diferents.
Mentrestant, ni famílies ni professors veuen del tot clar tornar a les aules al setembre només amb la meitat d'alumnes, però amb els mateixos recursos, un anunci que, recordem, va fer ahir la ministra d'Educació en una entrevista al director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, veu amb bons ulls la proposta, però adverteix que també s'haurà de vigilar amb els patis.
Mientras están en clase, por supuesto que habrá alguien que vigile. Ahora tenemos que garantizar también que luego en el patio se mantienen. A mí la propuesta me parece bien. Siempre y cuando 15 niños estén en una clase que habitualmente está pensada para 30 o 40.
Segons va explicar, Cela podria ser la solució si al setembre encara no hi ha vacuna, perquè és la manera de garantir la distància entre alumnes, Laia Colomer.
La Federació d'AMPAs, la FAPAC, lamenta que l'anunci s'hagi fet d'aquesta manera, sense concrecions. De fet, critiquen que sigui la tònica general des que va començar el confinament. La seva presidenta, Belén Tascón, ha dit a RAC1 que si finalment es fa així, s'hauran d'abocar molts més recursos al sistema per no deixar enrere cap alumne.
Que només pugui anar la meitat de l'alumnat a escola, vale, física, i l'altra meitat de l'alumnat allí d'estar a casa. Això suposa, doncs, que es posa en rellevància aquestes desigualtats que estem parlant. Per què? Perquè quan tu vas a escola hi ha mecanismes de compensació que pots dur a terme i que no es pot dur a terme des de casa. Que no només tenen que veure la bretxa digital, que la bretxa digital se l'ha donat molt de bombo, però hi ha una bretxa social que és més important i que és al final la que estem picant pedra, no?
Els sindicats també ho veuen impossible perquè si no es contracten més professors. De fet, des d'USTEC consideren que s'haurien de doblar perquè un mateix docent no pot fer primer la classe presencial a la meitat d'alumnes i després atendre telemàticament l'altra meitat. El seu portaveu Ramon Font i també el de Comissions Obreres Manel Polidor n'han parlat també a RAC1.
És incombinable, no? No hi ha manera de fer el que la ministra diu pensant que no es renuncia a mig curs si és que no es dobla la plantilla docent.
És a dir, el mateix professorat ha d'atendre el doble d'alumnat pel temps a nivell presencial i després s'ha de continuar fent la feina telemàtica.
Des del Ministeri assenyalen que estan treballant la proposta amb les comunitats autònomes, però el Departament d'Educació de moment no en diu res. Expliquen que en els propers dies tindran a punt el pla de desconfinament de les escoles i instituts a Catalunya i que serà llavors quan en parlaran.
A banda de com serà la tornada a l'escola el curs que ve, una altra de les qüestions que preocupen i molt a les famílies és si es faran i si és així com es faran els casals i les colònies d'estiu. Doncs bé, segons ha pogut saber RAC1, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja està dissenyant amb el sector del lleure per com fer-les. A més, Salut Pública també ha enviat un document a tots els ajuntaments, Laia.
Sí, un document que explica que aquest estiu només estaran permesos els casals d'estiu i les colònies, però no, per exemple, els campaments, perquè és impossible, diu, mantenir les distàncies de seguretat dins les tendes de campanya. Salut Pública també aconsella que els espais municipals on es facin aquestes activitats d'estiu tinguin un risc baix de contagi i siguin a prop dels domicilis dels nens per evitar desplaçaments massa llargs. A més, les instal·lacions s'hauran de desinfectar 3 cops al dia. La secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, ha explicat a RAC1 que des del departament treballen ja amb les entitats del lleure per portar a la pràctica totes aquestes mesures.
La feina nostra és veure com aquestes recomanacions, aquests condicionants, es traslladen en el funcionament i l'organització de les activitats de lleure. Quina translació té en les colònies, quin impacte té en els casals diaris, quina possibilitat doncs dona i quin marge doncs facilita en els campaments, en els camps de treball, en les rutes esportives.
Ara bé, Oliva reconeix que com en el desconfinament potser no tots els territoris poden començar al mateix moment les activitats d'estiu. Recordem que fa unes setmanes el Ministeri i les conselleries van acordar que els centres educatius aquest estiu obririen per fer-hi activitats de reforç i de lleure.
Passen 8 minuts a les 2, la crisi del coronavirus dispara l'atur a Catalunya en 50.763 persones més que ara fa un mes. El primer mes amb dades de confinament total situa el nombre d'aturats en 467.810, un 12% més que el 31 de març. És la pitjor xifra des del maig del 2016 i la Generalitat avisa que les dades reals són encara pitjors, ja que a més hi ha més de 800.000 afectats per ERTOs pendents del seu futur, Jordi Bracons.
Aquest mes d'abril, més de 50.000 persones s'han quedat sense feina, principalment contractes temporals que s'acabaven i no s'han renovat. La gran majoria són del sector serveis i de la construcció, i és que teòricament el mes d'abril és un espai positiu, ja que comencen a operar moltes empreses temporals que viuen al voltant del turisme. Els 467.000 desocupats representen, de fet, un 22,6% més dels que hi havia a l'abril de l'any passat. Tot i això, aquestes dades no reflecteixen l'abast real del coronavirus, i és que, segons calcula el secretari general del Departament de Treball, Josep Giné, entre pèrdues de lloc de feina i registrats per ERTOs, hi ha 809.730 treballadors afectats a Catalunya pel Covid-19.
Si fem una suma de mitjana d'afiliació més aquest nombre de persones afectades, els 130.856 més els 678.874, podem fer l'estimació de que en aquests moments a Catalunya hi ha 809.730 persones afectades per la crisi sanitària, encara que són persones que tenen el contracte suspès o que senzillament han perdut la feina.
A més, la Generalitat lamenta que, segons li ha comunicat el Ministeri de Treball, hi ha uns 240.000 afectats per ERTOs a Catalunya que encara no han cobrat la seva prestació ni del març ni de l'abril.
El conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats creix a més de 282.000 persones, un 8% més que el març. En total hi ha 3.831.000 desocupats, i això que no es tenen en compte els més de 3 milions afectats per ERTO, Jordi.
De fet, el govern espanyol ha informat que a dia d'avui s'han disparat un 136% les prestacions públiques d'ocupació, fins a arribar a una xifra rècord de gairebé 5.200.000 persones. Aquest augment té a veure majoritàriament amb la concessió d'ajudes a bona part dels afectats per ERTOs. Tot i la cruesa de les dades, el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, assegura que la destrucció de llocs de treball s'està alentint.
Se aprecia una notable ralentización del incremento del paro registrado. El incremento diario del paro en la segunda quincena de abril ha sido de 8.620 parados, una tercera parte de la media del periodo similar de marzo, que fue 24.576.
Des de l'inici de l'estat d'alarma el 12 de març, la Seguretat Social ha perdut pràcticament 948.000 aturats.
Per cert, que l'estat espanyol valora si modifica la llei per permetre prorrogar els ERTOs més enllà de l'estat d'alarma. Reconeixen que ha estat una eina indispensable per evitar una allau d'acomiadaments i que, si es fa de manera esglaonada, permetrà evitar que moltes empreses redueixin plantilla d'aquí fins a final d'any. I enmig de totes les dades d'atur, la Cambra de Barcelona calcula que el PIB català caurà entre un 7,3 i un 10,1% aquest any. L'entitat preveu que fins al 2022 no es podrà recuperar el nivell d'activitat econòmica i social previ a l'estat d'alarma. També reclama el retorn de competències a la Generalitat per una millor gestió de la crisi.
La Cambra creu que la caiguda del PIB serà més o menys accentuada en funció de les polítiques que es facin des de la Generalitat i també des de la Moncloa, i el grau de valentia que tinguin cadascuna d'elles. En el millor dels escenaris, la caiguda serà del 7,3% i es perdrà un 5% de llocs de treball. En el pitjor dels casos, la davallada del nivell econòmic serà d'aquest 10,1% i es perdrien al voltant d'uns 200.000 llocs de treball, un 7% del total de població activa a Catalunya. La Cambra també calcula que el 2021 la recuperació del PIB seria del 3,9%. També diu que els 16.000 milions públics repartits a les comunitats autònomes són insuficients i que se n'haurien de destinar com a mínim entre 50 i 60.000. Per últim, creu que el govern espanyol hauria de demanar un rescat a Europa per fer front a aquesta crisi.
I l'IBEX 35 puja avui després d'un inici de setmana negatiu, creix al voltant de l'1%, tot i que ha trontollat temporalment amb els dubtes del Tribunal Constitucional Alemany respecte a les compres de deute públic del Banc Central Europeu, Núria Travessa.
El Tribunal Alemany creu que el programa de compra de deute públic als estats que va iniciar el Banc Central Europeu el 2015 és desproporcionat però no il·legal. Per això dona 3 mesos a la institució perquè canviï la manera de fer. Aquesta sacsejada judicial ha fet caure del 2 al 0,5% el creixement de la borsa espanyola. A la resta de mercats europeus també hi ha números verds, el preu del petroli es recupera, el barril de Brent ja es paga 30 euros, però la caiguda de la demanda de les últimes setmanes ha fet perdre 487 milions d'euros a Repsol. Tot i això, el benefici net de la companyia el primer trimestre ha estat de 447 milions.
Canviem de qüestió. Salut preveu fer a partir d'ara 13.000 testos diaris a persones que sospiten que tenen el coronavirus. Fins ara de mitjana se'n feien uns 5.000. Serà sobretot gràcies al programa Orfeu per fabricar les proves a Catalunya i que començarà a funcionar aquesta mateixa setmana, Elena Soler.
Unes proves que es faran als centres d'atenció primària amb recepta i cita prèvia, ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, a TV3.
Per tant, ara volem multiplicar aquesta capacitat perquè ens alliberin doncs, proves en doncs per poder fer precisament això des de l'atenció primària. Ara ja hem tastat la major part de les residències que ho hem d'acabar de fer, és a dir, encara ens queda a les residències que són punts crítics.
De moment hi ha un 15% dels CAPs tancats i un 75% dels consultoris dels municipis petits, però la consellera assegura que els professionals continuen treballant. Les proves formaran part de les 170.000 que es fabriquen en 3 centres de recerca catalans d'una primera fase del programa Orfeu, que tot just comença ara, tot i que es va anunciar fa un mes. La consellera defensa que calia fer tots els tràmits per garantir la qualitat de les proves.
S'ha denunciar quan hi ha l'acord de govern que inicia tots els tràmits, és a dir, per poder tenir els robots a disposició dels laboratoris, per poder comprar els escobillons, per tenir els reactius i quan es té tot a punt, també els sistemes d'informació, perquè evidentment el que no volem és fer proves i no saber de qui són, perquè si no podrem traçar res, i quan està tot a punt llavors s'engega.
També faran servir aquests testos pels agents dels Mossos d'Esquadra que estan apartats del servei perquè van tenir símptomes i abans que es tornin a reincorporar a la feina.
Per cert, que la Cerdanya ja no hi ha ningú ingressat per Covid-19 ni cap cas sospitós d'estar infectat. L'últim pacient de l'Hospital de la Seu d'Urgell va rebre l'alta diumenge. Des de l'inici de la pandèmia han donat 18 altes, 3 persones han mort i a 3 més les han traslladat a altres centres. A l'Hospital de Puigcerdà ja no hi ha ningú pendent de resultats i fa 12 dies que ningú ingressat ha donat positiu. Ja han arribat a estar ingressades 35 persones amb coronavirus, a 6 els van traslladar i una de les persones va morir. I el tabac podria ser l'explicació de per què moren més homes que dones per coronavirus. Ho apunta un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya i el Neurocampus de Bordeus, calculant que a l'estat espanyol fumen un 25% dels homes i un 18% de les dones, Helena.
Més del 30% de les víctimes del coronavirus tenia alguna malaltia cardiovascular i bona part d'aquestes tenen el seu origen en el consum de tabac, que és més elevat en els homes que en les dones. Els dos sexes s'infecten per igual del Covid-19, però mor un 8% dels homes i només un 4% de les dones. L'explicació podria estar, per tant, en el tabac, segons ha explicat Arracul, investigador de la UOC, Diego Redolà.
Lo que veiem aquí és que els homes que han mort per Covid són aquells que presenten un sistema cardiovascular més dèbil i que, per tant, en aquest cas, podria ser un link de per què tenia aquesta probabilitat més gran per morir. La prevalència del tabaquisme és més gran en homes que en dones i, per tant, podria ser aquesta variable mediadora que pugui explicar el per què aquestes diferències de gènere.
A més de les dades, alguns estudis han demostrat que el tabac també afecta una proteïna que és la que ajuda el virus a entrar en les cèl·lules dels pulmons.
Mentrestant, els Països Baixos han descobert un anticòs que evita precisament que el virus entri a les cèl·lules i, per tant, que s'infectin. Podria ser un primer pas per trobar un tractament contra el coronavirus.
És una investigació que ja van començar amb l'epidèmia del SARS l'any 2000. Han vist de moment al laboratori que aquests anticossos poden neutralitzar la infecció i, per tant, evitar que es compliqui o fins i tot que algú es pugui contagiar encara que estigui en contacte amb el coronavirus. L'estudi que s'ha publicat a la revista Nature Communications l'han fet científics de la Universitat d'Utrecht, l'Erasmus Medical Center de Rotterdam i la farmacèutica nord-americana Herbert Biomed.
I amb la promesa que els Mossos tindran proves PCR immediatament, el govern intenta apagar el malestar que recorre el cos des de la base fins a la cúpula. Tant és així que els màxims comandaments n'han volgut deixar constància per escrit. Aquesta mitjanit han enviat a tots els agents un comunicat firmat pel comissari en cap en què reclamen més reconeixement i més mitjans, Benet Iñigo.
Sí, són les conclusions de la reunió que us explicàvem ahir i que va plegar la cúpula del cos. Sobre la taula, la impossibilitat de fer proves als agents abans de reincorporar-los al servei, com havia ordenat el TCJ, i haver quedat fora de la paga extraordinària que estudia el govern. Segons el comissari en cap, Eduard Sallent, però, no és una qüestió de diners.
L'anunci del govern d'una gratificació que excluïa la policia de la Generalitat va generar un enorme malestar en els professionals que l'integren. Es va rebre com un menyspreu a la feina feta i al compromís dels seus professionals. Si es vol fer un reconeixement als cossos d'emergència, cal tenir en consideració la tasca que ha desenvolupat Mossos d'Esquadra. I això no passa per una qüestió retributiva, sinó únicament per una qüestió de reconeixement.
La relació entre el govern i la cúpula dels Mossos és d'allò més freda des del procés independentista i les conseqüències judicials que ha tingut per uns i altres. Des de llavors, qualsevol desajust o alguns gestos tornen a despertar recels.
El Consell de Ministres acaba d'aprovar la pròrroga de l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig. Ara bé, el Congrés dels Diputats ho haurà de votar demà i Pedro Sánchez encara no té els vots necessaris. El PSOE multiplica els contactes amb Esquerra, el PNB i Ciutadans, i tot això en espera del PP a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. Sí, Consell de Ministres que aprova aquesta pròrroga que considera necessària per garantir el confinament de la població i la desescalada esglaonada de mesures. Però no està garantit que el Congrés hi voti favorablement demà. Suma el PSOE 161 vots a favor, i si el PP hi vota en contra, en serien 166, sumant els d'Esquerra. Tot està pendent de Ciutadans i PNB, un dels dos grups hi hauria de votar a favor, perquè si no, l'estat d'alarma s'aixeca automàticament el 9 de maig a la mitjanit, la nit de dissabte a diumenge. La roda de premsa posterior al Consell de Ministres havia d'arrencar a les dues. De moment no hi ha notícia que ni tan sols hagi acabat la reunió. Ja fa més de 3 hores que dura aquest Consell de Ministres.
A tot això, Esquerra Republicana espera que la taula de diàleg entre governs es reprengui abans de l'estiu. La portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, diu que són conscients que ara s'ha de gestionar la crisi del coronavirus, però deixen clar que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya continua esperant una solució. Adrià Santasusagna.
Marta Vilalta diu que combatre la crisi del coronavirus és una prioritat, però també avisa que el problema polític continua més vigent que mai. Abans del coronavirus s'havia començat a articular la mesa de diàleg entre governs i per això demana que reprengui. Vilalta n'ha parlat a RAC1.
Nosaltres ho situem en quan abans sigui possible millor, tant de bo sigui abans d'aquest estiu i, per tant, encara que sigui de forma telemàtica, poder reprendre aquest contacte, poder reprendre aquesta bilateralitat entre Catalunya i l'Estat espanyol per parlar sobre aquest conflicte de fons. Creiem que seria la manera de recuperar el compromís.
Sobre la gestió del coronavirus, la republicana carrega contra socialistes i comuns a qui acusa de fer seguidisme.
No pot ser que alcaldes i alcaldesses del PSC exigeixin a la Generalitat algunes mesures, algunes accions de forma immediata i no li facin la mateixa exigència al govern de l'Estat, que és qui s'ha autoatribuït les competències de la Generalitat en molts àmbits. Per tant, aquí veiem una deslleialtat.
I assegura que els propers mesos la ciutadania haurà d'escollir quin model reconstrueix el país. Per això creu que s'haurà de fixar un horitzó electoral, si pot ser pactat amb tots els partits.
A tot això, Esquerra ha expedientat l'exconseller Alfred Bosch i el seu cap de gabinet, Carles Garcia, pels casos d'assetjament sexual al Departament d'Exteriors, Adrià.
Esquerra ha tancat el procés d'investigació del cas i expliquen que s'ha acreditat les conductes reiterades d'assetjament sexual al Departament d'Exteriors. Aquestes conductes vulneren el codi ètic i de conducta del partit i per això han expedientat Bosch i Garcia. Davant d'aquests casos han demanat també assessorament a experts aliens al partit per revisar el protocol intern i fer-lo més eficaç per possibles nous casos. Esquerra també reitera les disculpes a les víctimes i els ofereix suport i acompanyament que puguin necessitar.
I la CUP demana a tots els partits que creïn una comissió d'investigació al Parlament sobre la gestió de les residències de gent gran. El partit ho ha comunicat a la resta de grups a la Junta de Portaveus d'aquest matí.
Els cupaires creuen que la situació de gravetat que aquests mesos s'ha viscut a les residències, amb molts positius per coronavirus i morts, s'ha d'investigar. Per això han proposat a la resta de forces que conjuntament impulsin una comissió d'investigació al Parlament per abordar i veure què ha fallat a l'hora de prevenir el virus. N'ha parlat el diputat Vidal Aragonès.
Considerem que és fonamental que puguem conèixer en detall què és tot el que ha fallat i fins i tot que es puguin dirimir responsabilitats. I per últim també considerem que en l'actual moment s'ha de conèixer perquè hi ha hagut una manca de proves massives de PCR i perquè no hem tingut ni tan sols, no s'ha tingut ni tan sols l'equip de protecció individual mínims.
Proposta que han fet aquest matí a la reunió de la Mesa i la Junta del Parlament. En aquesta mateixa reunió, el president de la Cambra, Roger Torrent, ha anunciat que està preparant una proposta per tornar a l'activitat parlamentària. La setmana vinent la presentarà als partits. 14-15.
L'exministre Rodrigo Rato continuarà a la presó. Institucions penitenciàries que depèn del Ministeri de l'Interior ha rebutjat la petició de sortir en tercer grau.
La Junta de Tractament de Soto del Real veia amb bons ulls que Rato comencés el règim de seva llibertat, però el Ministeri ha frenat la mesura i el manté en segon grau. Està complint, recordem, una condemna de 4 anys i mig pel cas de les targetes opaques de Bankia, quan n'era el màxim responsable, i ara està pendent de saber també si el condemnen per la sortida a borsa de l'entitat. Rato té 70 anys i ja ha tingut alguns permisos.
Mentrestant, la Fiscalia continua oposant-se frontalment a les sortides de la presó dels independentistes condemnats pel Tribunal Suprem Benet.
Avui ha presentat un nou recurs contra la concessió de sortides a través de l'article 100.2 a Jordi Sánchez. Els arguments són els mateixos que va esgrimir contra els permisos d'aquest mateix pres i contra les sortides d'altres presos independentistes. Considera, per exemple, la Fiscalia que sortir 3 cops a la setmana a fer voluntariat, com fa Sánchez des del febrer, no té res a veure amb la rehabilitació que necessita ni amb el delicte de sedició que va cometre.
Més qüestions al marge de la crisi pel coronavirus. Des d'avui es pot consultar el cens més actualitzat que s'ha fet fins ara dels catalans deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Recull les biografies de 2.000 catalans abans, durant i si van sobreviure després del seu empresonament.
Unes dades que a través d'un cercador es poden consultar segons el seu municipi d'origen o segons el camp on les van enviar. També hi ha mapes per visualitzar on era cada camp de concentració i cada subcamp i també punts destacats de l'exili i la resistència francesa, per exemple. A més del els 2.000 catalans, el cens també recull dades de 7.000 espanyols més que van ser deportats. La recerca l'han impulsat des del Memorial Democràtic, l'Amical de Mauthausen i la Universitat Pompeu Fabra. La consellera de Justícia, Esther Capella, creu que el material ha de servir per no oblidar.
La majoria eren persones compromeses amb la legalitat republicana, que van haver de marxar a l'exili i un cop en terres de França van ser capturades pels nazis. El cens ha de servir també perquè aquests episodis d'aquesta barbàrie no caiguin en l'oblit.
Un material, per cert, que es publica coincidint amb el 75è aniversari de l'alliberament de Mauthausen.
Les últimes pluges i les del temporal Glòria faran augmentar la població d'amfibis com ara granotes, gripaus, tritons i salamandres. Ho pronostiquen els experts, tot i no poder sortir fer cap estudi de camp al confinament. Hi ha una certesa i és que les pluges han creat nous hàbitats on poden reproduir-se. Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Hola, bon dia. Els amfibis és el grup de vertebrats més amenaçats a escala global per la contaminació, els atropellaments i la destrucció d'hàbitats, entre altres causes. En l'últim any, el Consorci del Ter ha detectat una riquesa de fins a 9 espècies d'amfibis, com ara la granota pintada o la granota verda. Amb les noves pluges encara n'hi haurà més, ho explica Pons Feliu, director del Consorci del Ter. Són declaracions a RAC1.
Els amfibis és un grup animal que està en regressió i en bona part ho està pel fet que l'hàbitat disponible, que són basses, zones humides, estanys temporals, està també en regressió. Cada vegada tenim menys hàbitat disponible. Per tant, les pluges que hi ha hagut aquesta primavera poden ser molt beneficioses, molt avantatjoses per aquest grup d'animals, perquè els hi pot permetre tenir un nou hàbitat, tenir nous espais disponibles on puguin reproduir-se i portar a terme doncs, la seva tasca reproductiva, que és típica d'aquests mesos de primavera.
El seguiment es va fer tant en individus adults com larves en espais en custòdia gestionats pel Consorci del Ter, des de Ripoll fins al Baix Ter.
5 minuts per arribar a 2:15. Avui també estem molt pendents de les mesures específiques que denuncia el govern espanyol pel sector cultural. Un paquet de mesures molt esperat que ha de mitigar l'efecte que ha tingut el Covid-19 al sector. El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha presentat la seva proposta al Consell de Ministres i s'espera que s'aprovi de manera immediata, Maria Cusó.
Es tracta d'un reial decret que, com explica el diari ABC, destinaria més de 20 milions d'euros pel finançament del sector. Les mesures tenen en compte que la indústria cultural dona feina a un 3,6% dels treballadors de tot l'Estat i que aquests s'han vist especialment afectats per l'aturada d'activitat. Segons el diari, les ajudes es traduiran en uns 780 milions d'euros pel sector audiovisual, les arts escèniques, la indústria musical i la del llibre. També s'està estudiant l'accés extraordinari a la prestació d'atur pels artistes d'espectacles públics que s'hagin vist afectats pel Covid. Els festivals de música són un dels sectors que reclamen un pla amb urgència, ja que de les mesures aprovades en dependrà el seu futur. Segons l'ABC, el govern estudia una línia d'ajudes de 23.700.000 euros per cobrir necessitats especials sorgides pel coronavirus i una segona línia de quasi 5 milions per a entitats musicals. Pel que fa al cinema, es destinaran uns 13,7 milions d'euros per les sales, s'ampliarà el termini de les ajudes de rodatge i es considerarà estrena comercial qualsevol pel·lícula que s'hagi estrenat a través de plataformes. Per últim, el sector del llibre podria rebre ajuts per valor de 5 milions d'euros destinats a llibreries independents.
I ara que s'acosten les festes majors, una iniciativa de la productora U98 vol intentar que els concerts siguin els més reals possibles, tot i el distanciament social. Per això proposa que els grups toquin in situ amb l'aforament permès i la resta de veïns els puguin veure per streaming. Aquest cap de setmana ho han provat amb un concert de Miquel Abres a Celrà, al gironès Sílvia Solanes.
Aquest any el vermut musical de Celrà ha estat confinat, però amb la música de Miquel Abres semi-indirecta, semi perquè tocava allà, però els veïns ho seguien des de casa, com ha explicat a RAC1 el regidor de Cultura Dani Jiménez.
El concert va estar a dalt d'una terrassa de la fàbrica, que és, diguéssim, el lloc més emblemàtic, el centre cultural del poble, vull dir que també va ser una cosa personal, específica del poble. O sigui, van seguir un directe unes 200 persones, que està molt bé.
El director d'un 98, Jordi Puig, ha explicat a RAC1 que també és una manera de reactivar un sector musical molt tocat.
Evidentment, amb les mesures de seguretat corresponents, amb tot l'equip tècnic donat d'alta, i el que intentem és que la màxima gent possible que fa possible un concert en directe en pugui tenir uns petits beneficis. Des de, evidentment, el mateix artista, però les empreses de so, les empreses de llum, els mànagers...
Entén que els preus dels músics s'hauran d'ajustar, però que fins i tot pot ser una fórmula que pot continuar en un futur.
I abans d'acabar un dia més aquí, el 14-15, volem dedicar uns instants a fer-vos recomanacions per passar el confinament de la millor manera possible. Comencem amb música, perquè aquesta nit Carlos Vives... Déjame robarte un beso que me llegue hasta... Becky G.
Si tú me llamas, no vamos pa tu casa, no queda más.
Juanes.
Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver.
I molts altres participen a l'Altissimo Live Music and Pop Culture Festival. Es tracta d'un esdeveniment digital que intentarà recaptar 3 milions de dòlars pels jornalers dels Estats Units afectats pel coronavirus.
Un acte que presentaran l'actriu Eva Longoria i els músics J Balvin i Alejandro Sanz. El músic està passant el confinament a Madrid i ha aprofitat aquests dies per compondre noves cançons i no veu el moment d'entrar a l'estudi de gravació. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
He conseguido montar ahora por fin mi estudio y al abrir la computadora ya me he encontrado un montón de carpetas que no me acordaba de ellas. De tal forma voy a aprovechar ahora que todavía quedan estos meses de incertidumbre, me voy a poner a grabar y a hacer cosas y a buscar a ver qué encuentro por ahí.
Per cert, que Alejandro Sanz ha reconegut que segueix els stay-homes a les xarxes socials i no descarta treballar-hi algun dia.
I avui s'estrena a l'esperada nova temporada del Ministerio del Tiempo.
Pacino, ¿cuánto tiempo?
La sèrie de ciència-ficció torna a Televisió Espanyola i també a HBO.
La patrulla es torna a trobar 3 anys més tard de la seva última missió, després de descobrir en un nodo del 1943 un home que és pràcticament igual que en Julián, a qui tots creuen mort.
I com sempre acabem amb el temps, Mònica Usart aquesta tarda tornarà a ser de ple estiu.
Sí, amb temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 graus o fins i tot per sobre d'aquests 30 graus en punts de les comarques de Ponent. Per tant, un ambient 100% estiuenc amb sol, amb pinzellades de núvols prims i només amb alguna gota aquesta tarda en punts del Pirineu. Entre demà i dijous baixaran les temperatures, ho faran entre 3 i 4 graus, però venim de tan amunt que tot i això l'ambient continuarà càlid durant gran part d'aquesta setmana. Demà amb força estones de sol, només amb algun ruixat aïllat de tarda en punts del Pirineu i entre dijous i divendres també es mantindrà la tranquil·litat amb sol, amb núvols prims que estones deixaran el cel emblanquinat i sembla que arriben canvis a partir del cap de setmana, sobretot diumenge, quan podrien arribar pluges a gran part del país. I sembla que no tindrem una baixada important de les temperatures fins la setmana que ve.